El Banc Central Europeu torna a rebaixar el tipus d'interès. Bon dia, són les dues.
Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
En els pròxims minuts, el Banc Central Europeu ha d'anunciar la segona rebaixa d'aquest any en els tipus d'interès, que tornarà a ser d'un quart de punt i que donarà més oxigen a totes les persones, per exemple, que tenen hipoteques variables. Amb la inflació sota control, analistes i mercats tenen clar que els tipus baixaran al 4%, Sara Riera.
Una retallada que ja va anticipar l'Euríbor d'aquest agost del 3,1%, que va ser el més baix que hem tingut del darrer any i mig.
Anticipant-nos encara més, la gran pregunta és si això serà tendència a partir d'ara, Brussel·les, Jordi Baró.
No hi ha dubte que hi ha una tendència a la desescalada, però la incògnita és què passarà exactament en les dues cites que queden abans que acabi l'any, a l'octubre i al desembre. Lagarde, previsiblement, avui es mantindrà prudent, repetint, com ha fet últimament, que el BCE actua ara en funció de les dades i sense un full de ruta predefinit. Els analistes apunten a una o dues retallades més aquest 2024, a més de la que es dona per descomptada avui.
Mentrestant, el govern espanyol vol rebaixar de manera contundent la taxa màxima d'alcohol en sang per tots els conductors. Estem parlant de passar del topall actual del 0,5 grams al 0,2. Com i quan ho pensen aplicar a Madrid, Paula Brujats?
Doncs com més aviat millor, ha anunciat avui el ministre de l'Interior, però encara no hi ha data i avança d'aprovar el Congrés dels Diputats. El ministre ja hi treballa.
Creo que es una discusión para que la sociedad española está madura.
I defensa que és necessari rebaixar el límit per reduir la sinistralitat. La taxa baixarà del 0,25 actuals a 0,10 mil·lígrams per litre d'aire aspirat, que és el màxim que es podrà marcar en un control d'alcoholèmia.
Això avui, que és dia de ressaca de la Diada Nacional de Catalunya, i la paraula que més es repeteix és menys. Menys participació, menys mobilització a les manifestacions independentistes d'ahir a la tarda.
Tot i això, el president de l'Assemblea Nacional Catalana, que avui ha passat pels micròfons del Matí de Catalunya Ràdio, ha assegurat que l'independentisme social al carrer continua viu.
Jo sempre diferencio el que és l'independentisme institucional i l'independentisme social, per dir-ho d'una manera, no? El institucional està desgavellat. El social és el que ens queda. Està molt més indemne del que la gent es pensa.
Són declaracions de Lluís Llach avui al Matí de Catalunya Ràdio. I a Madrid, a Pedro Sánchez, les coses se li podrien complicar encara una mica més. A la seva fragilitat parlamentària, avui se li ha sumat l'amenaça d'un dels seus, la de l'exministre José Luis Ábalos, que va passar al grup mixt esquitxat pel cas Koldo.
El ministeri que ell dirigia ha fet ara un informe crític amb la seva gestió amb les mascaretes durant la pandèmia, que l'ha empès a fer avui aquest avís al Matí de Catalunya Ràdio.
Pues tengo que advertir que yo también, ahora que estoy fuera de disciplina, no tengo por qué tener una actitud basada en que me digan lo que hay que votar. Yo creo que también merezco un cierto respeto en ese sentido.
Veurem quin recorregut té aquesta amenaça de José Luis Ábalos. I avui ha començat el curs pels 260.000 alumnes del batxillerat i la formació professional. I aquí, a l'FP, aquest inici és dels més complicats que es recorda, no? I Barcelona, Sara Canyete?
Sí, perquè el curs comença amb 20.000 cadires buides i un nou procés de preinscripció per omplir-les que comença demà. 10.000 alumnes no s'han matriculat, tot i tenir plaça, i els que ara s'apuntin no aniran a classe fins a l'octubre. I fer-ho encaixat tot plegat s'ha convertit en un autèntic trencaclosca pels centres educatius.
I estigueu atents a aquest Catalunya migdia, perquè també us explicarem que en els pròxims 5 anys podrien començar a aparèixer els primers fàrmacs per intentar aturar l'Alzheimer.
El primer medicament d'aquest tipus no ha estat aprovat a Europa, però hi ha 164 assajos en marxa a tot el món, alguns de molt prometedors, per trobar estratègies noves contra la malaltia.
I en temps de cultura us explicarem tot el que es prepara a Barcelona per celebrar la seva festa major. Avui han presentat la programació de la Mercè. Quan faltin 20 minuts per les 3 arribarà l'actualitat esportiva, que avui té un protagonista, Laia Tudel, bon dia.
Bon dia.
El protagonista és Gavi, que torna als entrenaments.
Sí, 10 mesos després de la lesió, Gavi ha fet avui el primer entrenament amb el grup, una part, però Gavi enfila d'aquesta manera la recta final de la recuperació i prepara el seu retorn per les pròximes setmanes. És la imatge d'un dia on estem pendents també del límit salarial de les plantilles de primera divisió que la Lliga publicarà d'aquí una estona.
Sapiguem com tenim ara mateix la circulació a aquesta hora. Mariluz García, bon dia.
Hola, bon dia. Doncs en general tranquil·la, hi ha algunes cues puntuals a l'autopista C-16 entre Terrassa Centre i Terrassa Oest en direcció Manresa per obres, a la ronda litoral de Poble Nou a la Barcelonera direcció Llobregat, Nacional 2 a dos punts de Calella en direcció Girona i de la Jonquera al Pertús en direcció a la frontera. La JB-4016 tallada a Toses per a retirar un vehicle accidentat. I el transport públic, recordeu que des d'avui noves afectacions a l'R4 de Rodalies a causa de les obres del corredor mediterrani que afecten el tram entre Sant Vicenç de Calders i Vilafranca del Penedès.
A veure, que tenim el temps.
A la tienda bici.com et portem aigües, sucs i tots els productes de la nostra web a casa. No carreguis res, nosaltres ens movem per tu. Bici Català us ofereix el temps.
I em sembla que avui tenim el Francesc Mauri ben entretingut. Mauri, bon dia.
Bon dia.
Perquè tens una mica de pluja, baixada contundent de les temperatures, després es recupera, avui tens coses per explicar.
Sí, bé, una mica de tot. No una cosa excepcional de cada una, ni molt menys, però sí una mica de moviment. Efectivament, han arribat els canvis. Diverses variables meteorològiques belluguen i, per exemple, el vent, Déu-n'hi-do, 117 per hora a Portbou, però 103 a l'Hospitalet de l'Infant, prop de 60 al Guaire, per tant, Ponent, Ebre, Camp de Tarragona amb aquest vent, i també l'Empordà i punt elevats del Pirineu. Baixa clarament la temperatura, ho ha començat a fer, no arriba a tot arreu encara aquest descens, ho farà de nit i demà al matí. Atenció, demà al matí, roba gruixuda a l'interior i al Pirineu, i a la costa no tan gruixuda, però es notarà i fort. Ara bé, demà al migdia es passarà dels 20 a molts indrets de Catalunya i, per tant, la màniga curta tornarà a ser necessària. Ruixats aquesta tarda a les comarques de Barcelona, neu al vessant nord del Pirineu, baixant a 2.000 metres, i els ruixats a les comarques gironines, que haurien d'anar marxant, i, de fet, han deixat 34 litres per metre quadrat al Cap de Creus. A destacar que dissabte i diumenge farà sol, disminuirà el vent, farà fred de nit i bo de dia.
Molt bé, doncs, com diria la meva àvia, temps d'encostipats. Francesc, gràcies, bon dia.
Bon dia.
Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
Les 2:07. El Banc Central Europeu rebaixarà avui, d'aquí uns minuts, el tipus d'interès. Serà la segona vegada que ho faci en aquest any. Si l'organisme monetari compleix amb el guió, el preu del diner quedarà al 4%. Una retallada que ja anticipava l'Euríbor i que donarà més oxigen als hipotecats que tenen hipoteca variable. Anem a Brussel·les. Jordi Baró, bon dia.
Hola, bon dia. El Consell de Govern del Banc Central Europeu està reunit a aquesta hora a Frankfurt per decidir una rebaixa d'un quart de punt en els tipus que els analistes i els mercats donen per feta. Serà, tret de sorpresa majúscula, un nou pas en la desescalada, el segon descens d'aquest any després del juny. El BCE pren la decisió en un moment en què la inflació a l'eurozona està a prop de l'objectiu del 2%, en mínims dels últims 3 anys, i també davant una frenada de l'activitat econòmica, que ha donat més arguments als partidaris d'una rebaixa de tipus per dinamitzar l'economia. Amb tipus més baixos, el Banc Central Europeu dona aire avui als hipotecats i també a les empreses endeutades. La incògnita està en els pròxims mesos. Tota l'atenció està posada avui en si Christine Lagarde dona alguna pista en la seva compareixença sobre possibles noves retallades aquest any, a l'octubre i al desembre. Previsiblement serà prudent i repetirà que el BCE actuarà en funció de les dades i sense un full de ruta predefinit.
Doncs estarem pendents d'aquesta confirmació, d'aquesta rebaixa d'un quart de punt dels tipus d'interès, perquè, com deia en Jordi Baró, la inflació a l'eurozona està sota control, i avui n'hem tingut un nou exemple. Aquest mes d'agost, la inflació ha baixat mig punt a Catalunya i al conjunt de l'Estat. Aquí s'ha situat el 2,4%, la taxa més moderada des del juliol de l'any passat, i els principals responsables són els carburants, que s'han abaratit, i els aliments, que han tingut l'increment més baix dels últims 30 mesos, Laia Ortega.
El gasoil ha baixat un 9% en un any i la gasolina més d'un 7%, i pel que fa als aliments, si bé n'hi ha que continuen disparats, com l'oli d'oliva, que és un 25% més car que fa un any, la pujada no és tan forta com en mesos anteriors. I altres s'han abaratit, com la pasta, la llet i les verdures. Segons el ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, el cistell de la compra dona un respir a les famílies.
Cuando miramos los alimentos, estamos en un 2,5 de inflación, que es la más baja desde octubre del 21. Casi 3 años estamos ahora mismo en la más baja. Y de hecho esto tiene un impacto importante para los ciudadanos.
No tot són bones notícies. El que més s'ha encarit és el capítol d'habitatge, que inclou la pujada dels lloguers, l'aigua i la llum, i també els paquets turístics i la restauració. Des de Comissions Obreres, Mariluz Vicente reclama que en un context d'inflació moderada els salaris han de guanyar poder adquisitiu.
Los beneficios empresariales siguen creciendo de una manera importante, también la productividad, y por lo tanto es importante que la negociación colectiva tenga como referente los salarios en nuestro país, que siguen siendo bajos y que debemos de aprovechar esta coyuntura para dar un empuje necesario.
Les demarcacions de Barcelona i Lleida tenen una inflació més alta que la mitjana catalana, del 2,5%, a la de Tarragona és de l'1,9% i a la de Girona del 2%.
I ja que estem explicant notícies econòmiques, atenció a aquesta, el bo social elèctric només arriba a 2 de cada 10 potencials beneficiaris, segons un estudi de SADE i d'Oxfam Intermón. Tenen dret a aquest descompte a la factura de la llum les famílies amb rendes baixes i les famílies nombroses, Pilar García.
Segons l'estudi, si aquesta ajuda no està arribant és perquè és complicat presentar tota la paperassa. A més, en el cas de les rendes baixes, la documentació que se'l requereix està mal dissenyada, com ha explicat al Matí de Catalunya Ràdio el responsable de l'informe Alejandro García Gil.
Los colectivos de menor renta están exentos de presentar la declaración de la renta. Se les está pidiendo un papel que ellos no tienen porque como están exentos de hacer la declaración de la renta, no disponen de ellos.
I creu que l'administració hauria de facilitar i agilitzar que els que ho necessiten rebin les ajudes a què tenen dret.
Si te conceden el ingreso mínimo vital, automáticamente estás cumpliendo los requisitos del bono social eléctrico. Entonces, debería ser por lógica que al solicitar una se te concediera la otra. Simplemente es facilitar a quien más difícil tiene acceder, porque igual no entiende los procedimientos o habla mal español o catalán, que puedan solicitarlo.
I també reclama que s'informi als potencials beneficiaris perquè coneguin l'ajuda.
Passant 11 minuts de les dues, atenció als conductors, perquè el govern espanyol vol rebaixar dràsticament la taxa d'alcohol permesa per conduir. Proposen reduir-la a la meitat i passar del 0,25 actual a un 0,10, que és el màxim de mil·ligrams per aire aspirat que es podria donar en un control d'alcoholèmia. En una prova en sang suposa passar del 0,5 al 0,2. El ministre de l'Interior ha defensat que és necessari per reduir la sinistralitat i amb la mesura Espanya s'igualaria amb països com Noruega o Suècia. Madrid, Paula Brujats, bon dia.
Hola, bon dia.
Queda clar, de moment és només una proposta, però quan calcula que entraria en vigor?
No serà immediat i tampoc hi ha data per ara, perquè el canvi s'ha d'aprovar al Congrés dels Diputats i el Ministeri de l'Interior tot just està preparant la proposta, però estan decidits a fer-ho i, com més aviat millor, ha anunciat avui el ministre Fernando Grande Marlaska, que ha dit que també respon a una demanda dels experts i de les associacions de víctimes de trànsit.
Nos han trasladado la necesidad de que modifiquemos y bajemos los niveles de alcoholemia. Y realmente lo estamos trabajando seriamente. Creo que es una discusión para que la sociedad española está madura. I és un compromís també del ministre del Gobierno.
L'alcohol o les drogues estan darrere de la meitat d'accidents a les carreteres i el govern espanyol creu que toca posar-hi més límits. En un inici pretenien rebaixar la taxa d'alcohol només per als conductors novells i els professionals, però ara volen que afecti tothom. Amb aquesta decisió, Espanya segueix el camí de països com Estònia, Polònia, Suècia i Noruega.
Baixar la taxa d'alcoholèmia que busca reduir la sinistralitat, de la mateixa manera que també aquesta mesura que el Servei Català de Trànsit vol imposar. Limitarà la velocitat a 100 km per hora al tram de l'autopista AP7 que va de Vilafranca del Penedès a Martorell a partir d'aquest mateix cap de setmana. En aquest punt d'alta sinistralitat activarà l'helicòpter, radars mòbils i panells informatius. La campanya d'estiu acaba amb un balanç de 33 morts, la meitat dels quals eren motoristes, ciclistes o vianants, Miquel Jarque.
La circulació a 100 km per hora a l'AP7, el seu pas per Subirats en direcció a Barcelona, s'activa a partir d'aquest cap de setmana. És una restricció que ja s'aplicava quan es muntava el carril alternatiu, però ara que serà permanent, els diumenges de 3 de la tarda a 10 del vespre. Per reforçar-ne el compliment, es desplega tot l'arsenal, diverses mesures, entre les quals fer volar l'helicòpter sancionador. Ramon Lamiel, director del Servei Català de Trànsit.
Sabem que allà, per una qüestió de configuració de la via fa corbes i fa pujades i baixades. Per tant, allà hi haurà una reducció de 100 km per hora i hi haurà sistemes tant de control de velocitat com avisadors de que estem entrant en un tram d'acumulació d'accidents.
acumulació d'accidents que ha estat aquest estiu, precisament en aquest punt, i que s'acaba amb un balanç de 33 morts, un 11% menys que l'any passat, la meitat dels quals eren motoristes, ciclistes o vianants. Pel que fa als reincidents, de les 8.117 multes que s'han posat, hi ha una matrícula que n'acumula 29. Si ens fixem en el gènere, les reincidències per consum d'alcohol i drogues són habituals entre els homes i les menys greus, com ara no portar la documentació, es cometen majoritàriament per les dones.
És pràcticament un quart de tres de la tarda. L'endemà de la manifestació de la Diada, amb menys assistència des que va començar el procés, el president de l'ANC, Lluís Llach, assegura que l'independentisme social es manté viu, Jordi Corbalan.
En una entrevista al matí de Catalunya Ràdio, Llach ha admès que als partits i les entitats independentistes els convé renovar lideratges i confluir estratègies.
Crec que hi ha d'haver una renovació, i les entitats segurament també. Quan l'independentisme ofereix un espectacle, jo sempre diferencio el que és l'independentisme institucional i l'independentisme social, per dir-ho d'una manera, no? L'institucional està desgavellat. El social és el que ens queda. Està molt més indemne del que la gent es pensa.
Sobre la polèmica entre Aliança Catalana i la Diada, el president de l'ANC ha deixat clar que tota la vida ha estat antifeixista i ha qualificat de demagògics els plantejaments del partit ultradretà.
Què? Collons s'empatollen, aquesta gent. Com es pot fer tanta demagogia així per tenir uns vots, no? I, a més, hi ha una altra cosa. Aquest país s'ha fet a força de l'acollida de la gent. I volem ser país d'acollida. El que a mi jo criticaria és que això no s'ha posat mai en debat seriosament i, sobretot, per part de l'esquerra.
Llach ha titllat el president Salvador Illa de tenebrós i pseudo-franquista i li ha retret que gosés a demanar el 155 quan no s'havia vulnerat cap llei.
I mentrestant, a Madrid, problemes per Pedro Sánchez. Per exemple, perquè Junts per Catalunya manté el pols amb el PSOE a Madrid ara per les competències migratòries. Carles Puigdemont adverteix al govern de Pedro Sánchez que no es deixaran ensarronar i que només acceptaran un traspàs integral.
Això després que el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, hagi reiterat avui que l'Estat no traspassarà a la Generalitat les competències de fronteres i el control de fluxos migratoris, circumscriu el possible acord a la gestió de serveis socials i a les polítiques d'inclusió. El líder de Junts, Carles Puigdemont, replica a la xarxa X que només avançarà si Catalunya rep la delegació integral de competències i diu que no acceptaran una solució a mitges a l'estil del finançament. Conscient que el PSOE necessita Junts per tirar endavant els pressupostos, la vicepresidenta econòmica María Jesús Montero mira d'estovar les relacions.
No, yo no creo que esto sea un tema de amenazas o no amenazas, creo que es un tema simplemente de posicionamientos políticos ante determinadas cuestiones que podemos discrepar, pero el gobierno sigue trabajando y, como sabéis, nuestra siguiente estación es la presentación de los presupuestos para tener unas nuevas cuentas públicas. Seguimos trabajando y dialogaremos hasta la extenuación.
Ahir Míriam Nogueras es va reunir amb el ministre Bolaños, però avui el ministre Grande Marlaska ha afegit més llenya al foc parlant de Puigdemont.
Evidentemente todos nos hubiera encantado que hubiera sido detenido como procedía, pero estoy convencido que eso no se repetirá.
El ministre, per cert, ha defensat la professionalitat de la direcció dels Mossos, tant l'actual com la que hi havia el dia que l'expresident es va escapolir.
Però no només amb Junts per Catalunya pot tenir problemes Pedro Sánchez. L'exministre socialista José Luis Ábalos, que va passar al grup mixt esquitxat pel cas Coldo, amenaça ara l'estabilitat parlamentària del govern socialista.
Doncs sí, un informe crític amb la seva gestió que ha elaborat el seu antic ministeri ha estat la gota que ha fet passar la paciència d'Ábalos. En una entrevista al matí de Catalunya Ràdio, l'exministre denuncia que el PSOE almenys té fins al punt que ni li consulta què votarà el Congrés, on té una majoria molt ajustada, reclama que el tinguin en compte.
Pues tengo que advertir que yo también, ahora que estoy fuera de disciplina, no tengo por qué tener una actitud basada en que me digan lo que hay que votar. Yo creo que también merezco un cierto respeto en ese sentido, y lo único que quiero es que cuando hay una decisión importante, pues al menos se me pregunte cómo lo veo y qué voy a hacer.
Ábalos ha votat fins ara igual que el PSOE, però hi va canviar de criteri per primer cop en una votació sobre el finançament singular. L'exministre socialista, que és diputat per València, diu que no està en contra de negociar un nou finançament per Catalunya, però reclama que el nou model també beneficiï al País Valencià.
Passant 4 minuts d'un quart de 3 de la tarda, anirem a publicitat. Abans, però, confirmat. El Banc Central Europeu acaba de rebaixar els tipus d'interès un 0,25, com deien tots els analistes, i com de fet us hem explicat en començar aquest Catalunya Migdia. Per tant, ara el tipus d'interès queda al 4%, un cop la inflació està més o menys sota control i per evitar que hi hagi un refredament de l'economia. Per tant, el Banc Central Europeu acaba de confirmar les expectatives, baixa un 0,25. Els tipus d'interès els deixa al 4%. En els pròxims minuts, Christine Lagarde, la seva presidenta, donarà explicacions de, a veure si podem llegir entre línies, què és el que pensa fer en els pròxims mesos. De moment, confirmada aquesta baixada del 0,25 dels tipus d'interès.
Catalunya migdia.
Carme, com va? La nena comença d'aquí uns mesos la guarderia. Per això, la Cristina i jo voldríem més informació sobre les assegurances de salut i de vida que ens vas comentar.
El millor de tenir algú a prop és que t'escolta. Contracta les assegurances MyBox i l'alarma sense pujades de preu durant 3 anys. Tu i jo, nosaltres, CaixaBank. Més informació a caixabank.cat.
Comença una nova temporada de Simfònics al Palau amb el concert per a piano número 2 de Rachmaninoff, a càrrec d'Albert Guinovart i l'Orquestra Simfònica del Vallès, dirigida per Xavier Puig.
A més, gaudeix de l'obra de Mussorgsky, Quadres d'una exposició. Divendres 20 de setembre a la Faràndula de Sabadell i diumenge 22 al Palau de la Música Catalana.
Entrades a osvallès.com.
Benvolgut multireformista. A Obramat no podem abaixar-te els impostos ni el preu de la gasolina de la teva furgoneta, però sí que podem ajudar-te amb els nostres preus. Per això a Obramat revisem cada dia els nostres productes per oferir-te les millors marques professionals amb els preus més baixos de la zona, IVA inclòs. Obramat, on compren els professionals.
Mateu, ja veuràs com li agradarà la guarderia a la nena. Ja tens la informació sobre les assegurances de salut i de vida a l'app. Me'n dieu alguna cosa?
El millor de tenir algú a prop és que t'escolta. Contracta les assegurances MyBox i l'alarma sense pujades de preu durant 3 anys. Tu i jo, nosaltres, CaixaBank. Més informació a caixabank.cat.
Si la teva tornada sona així, fes-la més fàcil a preus de Black Friday.
Let's go!
Aprofita les últimes ofertes del Black to School de MediaMarkt abans que s'esgotin. Aconsegueix-les ja! MediaMarkt, 25 anys sempre llestos.
Si aquest any en fas 18, tens els 400 euros del Bo Cultura Jove. 400 euros per a òpera, teatre, cinema, museus, llibres, premsa, concerts, dansa, música, pel·lícules i sèries online, videojocs. De 400 euros se'n pot treure molt de suc. Aconsegueix el teu Bo Cultura Jove a bonoculturajoven.gob.es. Ministeri de Cultura. Govern d'Espanya.
Benvinguts a la selva, un nou territori indòmit per explorar. Cada tarda ens endinsarem en un món ple de criatures amb fam d'actualitat, d'entreteniment, de bona conversa i amb un bon toc d'humor.
A partir d'avui, a TV3 i a la plataforma 3CAT, La Selva, el nou programa de Xavier Grasset.
Cada tarda quedem a la selva.
Catalunya migdia.
D'aquí a 8 minuts seran 2 quarts. Pedro Sánchez ha rebut a la Moncloa el líder opositor veneçolà Edmundo González mentre el govern de Nicolás Maduro amenaça de trencar relacions diplomàtiques i comercials amb Espanya. El PSOE responsabilitza el Partit Popular d'aquest malestar per haver proposat ahir al Congrés una petició per reconèixer González com el president electe de Veneçuela i també el legítim. Madrid, Jordi Brascó, bon dia.
Bon dia. Mentre Sánchez es reunia durant una hora amb González a la Moncloa, alguns dels seus ministres admetien que el govern espanyol està a l'expectativa del que decideixi Maduro, però cada moment mantenen la normalitat diplomàtica.
La embajada en Venezuela está trabajando con absoluta normalidad y desde luego el interés nuestro va a ser siempre trabajar para mantener las mejores relaciones con el pueblo venezolano.
Pilar Alegría cridava a la calma, com també ho feia María Jesús Montero, que això sí admetia una certa inquietud en relació amb les empreses espanyoles instal·lades al país llatinoamericà. A Venezuela, el govern de Maduro està indignat per la petició del PP aprovada ahir al Congrés de reconèixer Edmundo González com a president electe i legítim del país llatinoamericà. Una proposta a la qual el PSOE es va oposar amb el seu vot en contra i a la qual es referia la vicepresidenta de l'executiu.
Todos los temas diplomáticos que tienen que ver con las relaciones internacionales entre gobiernos tenemos que estar sin salirnos del guión de la Unión Europea. Tenemos que ir todos a una porque evidentemente España por sí sola no puede hacer nada.
Doncs precisament Europa és el terreny on el PP vol portar el debat sobre Venezuela. La setmana vinent el Parlament Europeu debatrà a Estrasburg la situació al país i votarà si reconeix Edmundo González com a guanyador de les eleccions.
Mentrestant, el Perú ha decretat 3 dies de dol nacional per la mort d'Alberto Fujimori aquesta passada matinada. L'expresident del Perú, una figura controvertida, va millorar l'economia als anys 90, però el seu estil autoritari també el va portar a la presó per violacions dels drets humans i per corrupció. El seu llegat polític perdura en la seva filla i el seu partit. Buenos Aires, Joan Biosca, bon dia.
Hola, bon dia. Heroi salvador de la pàtria per a uns, autòcrata i assassí per a d'altres, la figura d'Alberto Fujimori no deixa indiferent a ningú al Perú, un país on avui en dia el Fujimorisme mobilitza milions de vots, ja que és un important partit polític. Una nissaga política que continua també a través de la seva filla Keiko, 3 vegades candidata a la presidència del Perú. Un cognom sinònim de poder durant una dècada al país andí, marcada pel terrorisme de Sendero Luminoso i com amb excessos i crims d'estat, Alberto Fujimori va aconseguir erradicar-lo. Fujimori és sinònim també de corrupció i d'autocop d'estat per perpetrar-se en el poder tancant el Congrés el 1992 i va abandonar el poder a finals dels 90, fugint al Japó. Condemnat per delictes contra els drets humans, va ser indultat per Pedro Pablo Kuczynski, excap d'estat peruà. Indult que es va aplicar anys després i que, d'alguna manera, és el que li ha permès morir a casa seva, rodejat de la seva família i no a la presó. Ara el debat al Perú és si ha de ser enterrat amb honors d'estat o no, com a expresident que és.
I mentrestant, un centenar de pacients palestins han estat traslladats des dels hospitals de Gaza a la Unió d'Emirats Àrabs en l'evacuació més gran per raons mèdiques des de l'inici de la guerra, segons l'Organització Mundial de la Salut. Gran part dels evacuats són nens. L'OMS diu que hi ha més de 10.000 ferits i malalts a Gaza que necessiten ser tractats fora de la franja, Vicent Mifsud.
El secretari general de l'organització ha denunciat els atacs constants sobre hospitals, escoles i centres de refugiats a Gaza. Tedros Adhanom ha reclamat un alto el foc després del nou bombardeig israelià contra una escola de l'Agència de les Nacions Unides per a Refugiats Palestins, la UNRWA, a prop de la ciutat de Gaza. L'atac ha deixat 18 morts, entre els quals 6 treballadors humanitaris. La directora de la UNRWA a Espanya, Raquel Martí, denuncia un assetjament constant per part de l'exèrcit israelià.
Están bombardeando refugios de UNRWA, que son principalmente escuelas, y en estos bombardeos pues están matando a las personas desplazadas, que mayoritariamente mujeres y niños, pero también al personal de UNRWA.
En paral·lel a Cisjordània, l'exèrcit israelià ha matat 9 palestins en les últimes hores, cosa que eleva 50 el nombre de morts en els últims 15 dies.
Tornem a Catalunya perquè avui comença el curs per 260.000 alumnes del batxillerat i l'FP. A formació professional, el curs arrenca amb 20.000 places buides. Són el doble de les que hi havia aquest estiu, perquè hi ha 10.000 estudiants que finalment no s'han matriculat al setembre. De les 31.000 sol·licituds que van quedar pendents, la meitat podran participar d'un nou procés que comença demà. Els centres parlen d'un procés caòtic i Educació es compromet a tornar a revisar la preinscripció per tercer curs consecutiu. Anem a un dels instituts que ha començat les classes avui, el Salvador Seguí de Barcelona. Sara Canyete.
El calendari ha fet que aquest any, al juliol, només es matriculessin els alumnes a qui se'ls va assignar plaça en primera opció i ha deixat bona part de la feina per ara, per al mes de setembre. A l'Institut Salvador Seguí de Barcelona, que és un dels centres de formació professional públics més grans de la ciutat, comencen el curs amb 4 de cada 10 places disponibles i amb això, diuen, no s'hi havien trobat mai. La Núria Martorell és la secretària de direcció del centre.
O sigui, la matrícula hem fet ara al juliol, molta d'aquesta gent ens diu que ha buscat una altra plaça a un altre lloc perquè tenen por de quedar-se sense plaça o se li ha donat una assignació de cinquena o sisena o setena que realment no la volen.
I aquest últim punt és el que explica que continuïn quedant moltes sol·licituds per atendre, però també moltes places disponibles. Alguns alumnes van fer llistes molt llargues d'opcions per por quedar-se sense plaça i a última hora se'ls ha assignat una proposta que no els ha acabat de convèncer. Però aquests alumnes no poden participar en el procés extraordinari que s'obre demà perquè ja tenen una plaça assignada.
I organitzacions de consumidors han fet arribar a la Unió Europea una denúncia contra empreses de videojocs que inciten els usuaris a fer compres mentre estan jugant amb tècniques de manipulació. Es tracta de companyies que comercialitzen títols tan populars com Minecraft, Fortnite, FC24 o Clash of Clans. I què retreuen aquests consumidors, Joan Garcia?
Que les compres es fan amb un tipus de moneda virtual que no indica l'import real i que es manipula els usuaris animant-los a comprar per millorar el seu rendiment amb aquest tipus de moneda difícil de quantificar. Segons les associacions, això afavoreix que qui juga gasta gasti de manera descontrolada. Patricia Suárez és presidenta de SUFIN, l'Associació d'Usuaris Financers.
No tienes posibilidad de desistir ni de reembolsar. Lo que queremos, en suma, es que aquellos derechos que tenemos en el mundo analógico también sean nuestros mismos derechos en el mundo virtual. La normativa ya existe, sin embargo, no se está aplicando.
Segons les entitats impulsores de la denúncia, el 84% dels nens europeus d'entre 11 i 14 anys juguen a videojocs i es gasten una mitjana de 39 euros al mes en compres que fan quan hi estan connectats.
D'aquí un minut seran dos quarts, anem amb la bona notícia del dia. La recerca contra l'Alzheimer farà possible d'aquí a 5 anys comptar amb nous medicaments que puguin frenar l'avenç d'aquesta malaltia. És l'esperança dels investigadors europeus després que l'Agència Europea del Medicament, l'EMA, no autoritzés un primer fàrmac a causa dels seus efectes secundaris. En aquests moments hi ha 164 assajos a tot el món, alguns de molt avançats, que intenten trobar noves teràpies contra l'Alzheimer. Barcelona, Purificació Barcelona.
Bon dia. El director de la Fundació Pasqual Maragall Arcadí Navarro reconeix que ha estat una gerra d'aigua freda que l'EMA no hagi donat el vistiplau al medicament que pot frenar l'Alzheimer, però confia que en 5 anys n'apareixeran de nous que sí puguin obtenir l'autorització.
Són 164 projectes científics que el que ens fan és ser cautelosament optimistes, perquè alguns són realment molt prometedors. En els propers 5 anys veurem segur el resultat de molts assajos clínics que ara estan en marxa i que alguns poden arribar a ser molt positius i poden acabar donant encara més eines per abordar la malaltia.
La recerca a hores d'ara també es basa en bona mesura en la prevenció. Cada vegada hi ha més constància de nous factors de risc de tenir Alzheimer a banda dels cardiovasculars, com ara un son de poca qualitat o la contaminació. I els investigadors calculen que actuant sobre aquests factors es podrien evitar fins a un 40% de nous casos de la malaltia.
L'Ajuntament de Montcada i Reixac es planteja posar agents cívics als passos a nivell per evitar més atropellaments ferroviaris a la ciutat, com el que hi va haver dilluns passat, en què va perdre la vida una jove menor d'edat. En la Junta Extraordinària de Seguretat, que s'ha fet aquest matí, també s'ha posat sobre la taula la possibilitat d'impulsar campanyes de sensibilització en escoles i en centres cívics de la ciutat, Mar Riera.
Posar agents dels Mossos a controlar les vies del tren no és una opció viable, segons ha explicat la consellera d'Interior, Núria Parlon, que aposta més per aquesta figura dels agents cívics, com ja es fa a les entrades i sortides de les escoles. L'alcalde de la ciutat, Bartolo Gea, ha assegurat que ja treballen amb aquesta opció i que els pròxims dies tenen previst reunir-se amb Renfe i Adif.
No fa molt, en teníem agents cívics, ara es tornarem a demanar, no, això, hem de demanar doncs, els recursos per poder tindre aquests agents cívics. Sobretot, mentalitzar la gent, que tenim un soterrament ja, que ja han començat les obres, però fins al 2030 patirem aquestes obres. I més que mai tindrem més seguretat d'aquestes vies.
D'altra banda, Parrón ha explicat que encara estan pendents dels resultats de les segones proves de drogues que se li van fer a la maquinista que conduïa el tren semidirecte que va atropellar la menor.
I ja que parlem de trens, queixes dels usuaris de l'R4 al Vendrell per les dificultats en l'arrencada del servei alternatiu en autobús fins a Vilafranca, que ha començat avui. El tall de línia es fa per les obres del corredor mediterrani. Corresponsal al Baix Penedès, Montse Gené Riba, bon dia.
Hola, bon dia. El tall s'ha fet a les 8 del matí i durarà 11 hores seguides fins a les 7 de la tarda. I a la nit una hora més, de 9:45 a 10:45. El que ha passat és que a les 8 no estaven a punt els autobusos i els passatgers s'han trobat que ni tren ni autobús. Oficialment, Renfe diu que ha estat per una avaria de l'autobús. Des de l'estació, els responsables han reaccionat i 20 minuts més tard ha arribat un primer autobús que ha sortit a 9:45. Els usuaris patien per no arribar a la feina o a classe.
I estem aquí esperant això. Pues que ara arribem i no hi ha cap bus, no hi ha res.
No habían avisado nada.
Durant dues hores, les persones que entraven a l'estació havien de preguntar i els informadors els feien sortir a fora a esperar l'autobús, que finalment s'ha aclarit que sortiria cada mitja hora. Aquesta usuària explica amb indignació com li costa més temps a ella anar de Barcelona al Vendrell en tren, 73 quilòmetres, que la seva filla anar també en tren a Madrid, 500 quilòmetres.
Cada dia és pitjor. Si no és el tren, és el bus. He agafat el tren a les 7:15 a Barcelona. La meva filla ha sortit a Mas-Pavir a les 7:30 de l'estació de França, de l'estació de Sants, i arriba ella a les 9:45 a Madrid, abans que jo aquí.
Els caps de setmana de setembre també hi haurà transport alternatiu.
Passant 3 minuts de 2:45 de la tarda. Fem una pausa i de seguida la cultura.
Catalunya migdia.
la venda del teu cotxe, com en tot, pot ser un loser o un pluser. Un loser no valora el seu temps. Un loser es deixa embaucar amb ofertes de compra que no es respecten. Vols ser un pluser? Vine directe a Ocasión Plus per rebre sempre la millor taxació, pagament a l'acte i sempre amb una transparència total.
Ocasión Plus. Ja som més de 200.000 plusers. T'hi afegeixes?
Vender mi cotxe.
Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Compromís de pagament en 24 hores i si tens una oferta, vine i te la millorem. 100% garantit.
Vendermicotxe.es. Som al carrer Rocafort 78, prop de l'estació de Sants, Sabadell i Cornellà.
Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Aquest any, la Mercè creix en localitzacions i cedeix la tria de cançons del Piro Musical a Rosalia. La Festa Major de Barcelona oferirà prop de 300 propostes entre concerts, espectacles de carrer i actuacions de cultura popular, Montse Mas.
L'Ajuntament segueix apostant per la descentralització de la festa amb 23 escenaris a 7 districtes de la ciutat. El Mercè Arts de Carrer oferirà 300 funcions a càrrec de 75 companyies i en el marc de la Copa Amèrica incorporarà dos nous llocs, el Port Olímpic, on ballarà Sol Picó, i la platja de la Nova Icària, on Marc Salicru oferirà un espectacle visual i sonor. 50 pallassos ocuparan el Castell de Montjuïc amb el muntatge al Riure, una arma de construcció massiva de Pallassos Sense Fronteres. La ciutat convidada enguany és Casablanca i el Piro Musical tornarà a ser d'autor. La tria musical anirà a càrrec de Rosalia, com ha anunciat avui el regidor de Cultura, Xavier Mercè.
I aquest any es referà a la Rosalia. I per tant, el Piro Musical té una banda sonora pensada i feta per la Rosalia, que ens la fa com un regal, és a dir, no és en absolut un encàrrec professional, ha volgut fer-ho.
La cultura popular es consolida al Correfoc, al Passeig de Gràcia, i es celebrarà els 650 anys de l'Àliga de Barcelona. El pregó de la il·lustradora Carme Soler Vendrell obrirà el divendres 20 la festa, que s'allargarà fins al dimarts 24, 5 dies en què la ciutat aplegarà 130 concerts amb artistes com Triquell, Miqui Núñez i l'homenatge als 50 anys de la Sala Celeste.
I ara anem al teatre amb una obra que ho petarà.
Aquesta no ten res. Estàs sola.
El nou i últim musical Maricel, de Degoll de Gom, ha venut ja 150.000 entrades. S'instal·la a partir de dissabte al Teatre Victòria i l'estrena oficial serà dijous que ve. Barcelona, Montse Pujol.
A partir de la setmana que ve, el públic podrà veure la quarta reposició del muntatge que es va estrenar el 1988 a Barcelona i que ara dirigeixen Anna Rosa Sisquella i Miquel Pariel a partir de la idea original de Joan Lluís Bozzo. Sisquella ha destacat que ja s'han venut més de 150.000 entrades i assenyala alguna de les claus de l'èxit.
Jo crec que un espectacle que és ja un clàssic, que, vull dir, quan han passat 10 anys, jo crec que molta gent té ganes de tornar-ho a veure. A més, la música té una cosa molt, molt, molt important, que és que conèixer una partitura és molt bo, però tornar-la a sentir, si ja la saps, encara disfrutes més.
A banda de l'estrena del nou Maricel, el públic que vingui aquí al Victòria podrà veure també l'exposició retrospectiva sobre els 50 anys de Degoll de Gom.
I de teatre al cinema.
Lluís, demana perdó a les víctimes.
Calla, fill de puta!
Com vulguis.
Anem a veure la pel·lícula de la meva vida.
Això que sentim és Como cazar a un monstruo, un dels documentals de més impacte de la temporada a les plataformes i ja tot un fenomen que ha fet el cineasta i youtuber Carles Tamayo. La seva investigació va aconseguir que empresonessin el pederasta Lluís Gros, Montse Camps.
Sí, a Gros l'havien condemnat a gairebé 24 anys de presó per haver abusat de menors durant molts anys, però continuava en llibertat. El mateix Gros es va posar en contacte amb Tamayo perquè l'entrevistés i netejar així la seva imatge. Però Tamayo va donar-hi la volta i sense càmera oculta mostra la cara amagada del pederasta, com ha explicat al Matí de Catalunya Ràdio.
Tot el que es veu al documental, ella té una sentència ferma. I veiem autèntiques barbaritats. Saps? Com pot ser que una persona faci això? I és més, estan ja condemnada, saps? I davant la càmera, no hi ha res de càmera oculta. Tot ell és tota l'estona conscient que jo l'estic gravant.
Tamayo va aconseguir trobar més víctimes i fa aquesta crítica.
Fins a quin punt s'ha fet justícia? Ja se sabia des dels 75 que aquest home tenia aquest tipus de conductes, no va passar res, saps? Aquest home ha anat canviant de col·les segurament perquè ja se sabia, i de cop ha arribat als 74 anys, saps? Amb total llibertat. Fins a quin punt això és justícia? Clarament hi ha hagut aquí un sistema que ha fallat.
El documental ja és el segon més vist de la plataforma Prime Video.
I d'aquest èxit a plataformes passem a les estrenes d'aquesta setmana.
All my life
El debat sobre la pressió estètica arriba en forma de pel·lícula futurista a Netflix. Los Feos és una de les estrenes destacades d'aquesta setmana, Marc Garriga.
S'estrena demà i mostra una societat distòpica que obliga els adolescents a operar-se per encabir-los en el cànon de bellesa oficial fins que un grup de joves es revela. Una altra societat del futur arriba també demà a Prime Video. L'esbojarrada sèrie espanyola En Fin mostra com seria la vida si l'apocalipsi anunciat finalment no es produís, després que moltes persones fessin coses pensant que no hi hauria un demà. I a tot això, Max tanca la sèrie L'amiga estupenda, amb la quarta temporada, i Movistar Plus fa el mateix amb Rapa, la sèrie d'intriga amb Javier Cámara i Mónica López.
I aquesta que sentim, que és Taylor Swift, ha arrasat amb 7 premis als MTV Video Music Awards i bat rècords.
Els espectadors de l'MTV la consideren la millor artista de l'any i el de Fortnite, amb Post Malone, el millor videoclip. La cantant nord-americana ja suma 30 guardons en solitari als MTV al llarg de la seva carrera i supera així els 26 de Beyoncé. A més, també es converteix en la primera artista a guanyar el premi a millor videoclip de l'any 5 vegades. La 40a edició de la gala, que s'ha celebrat aquesta matinada a Nova York, ha tingut una gran presència femenina amb les actuacions, entre d'altres, de Karol G, Katy Perry i Anita.
I a les portes de les festes de Santa Tecla a Tarragona es dona el tret de sortida al festival La Terrasseta, que arriba a la 13a edició amb noms tan destacats com el de Queralt Lahoz. Tarragona, Clara Chavarría Domingo.
El festival va néixer ara fa 13 anys amb una clara aposta per la igualtat de gènere i la intenció d'omplir els escenaris de talent femení. Sota el lema Trenquem motlles, entre avui i diumenge s'han programat una quinzena de propostes, com ara els concerts de Queralt Lahoz, la senyora Tomassa o la Ludwig van. Però també hi ha lloc per al circ, el teatre, el cinema i un espai de food trucks. El Parc Saavedra torna a ser l'escenari del festival amb entrades a un preu d'entre 3 i 7 euros i que són gratuïtes per als nens de menys de 10 anys.
Catalunya migdia.
Des d'ara i fins a les 3, la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
Bona tarda.
Amb bones notícies pel blaugrana Gavi.
Avui ha tornat a entrenar-se amb el grup i aquesta és una imatge molt esperada pels culers.
EAE Business School patrocina aquest espai.
Així han rebut els jugadors del Barça Gavi a l'entrenament del matí, amb aplaudiments i un túnel de calbots. 10 mesos després de la greu lesió que ha patit el genoll, s'acosta al retorn del migcampista Ramon Salmurri.
És una de les notícies més esperades a la ciutat esportiva. Joan Gamper, avui Gavi ha tornat a l'equip, ha fet una part de l'entrenament amb el grup i, tot i que encara no té l'alta, a poc va tornant a la dinàmica de l'equip. Gavi encara trigarà a tornar a jugar amb el Barça. De fet, de moment, només fa una part de l'entrenament amb el grup i sense l'alta mèdica. Cal tenir en compte que Gavi porta 298 dies fora de l'equip i, per tant, són molts mesos fora. En la sessió d'avui, Ansu continua fent també part del treball amb el grup i es manté la idea d'entrar a la llista de convocats i també Dani Olmo entrenant en plena normalitat i, per tant, al 100% per jugar contra el Girona.
I, Salmurri, avui estem pendents que la Lliga publiqui els límits salarials de les plantilles dels clubs de primera divisió.
El Barça, juntament amb el Girona i l'Espanyol, sabran avui quants diners es poden gastar aquesta temporada, un cop tancat el mercat d'estiu. La Lliga de Futbol farà balanç del mercat de fitxatges i fixarà els límits dels costos de les plantilles de tots els clubs de primera i segona divisió. Les dades i els nous límits els analitzarà el president de la Lliga, Javier Tebas, a partir de les 3 de la tarda. El club blaugrana s'està ajustant al límit per poder arribar a la norma de l'1-1 i s'espera que la Lliga augmenti els 204 milions d'euros que té ara marcats per poder fitxar.
Xifra esperada també pel Barça per saber quin és el seu marge de maniobra i per poder inscriure jugadors. La Lliga, per cert, de futbol, que ha anunciat avui el nou protocol d'actuació quan hi hagi un incident racista durant un partit.
Es va aprovar l'últim congrés de la FIFA a Bangkok i preveu que l'àrbitre principal el pot activar amb el gest de creuar els braços posant les mans a les espatlles. És un protocol que han acordat implementar la Lliga de Futbol i la Federació Espanyola conjuntament. El gest activa el protocol. Primer, per megafonia. Segon, els equips del vestidor. I tercer, la suspensió del partit.
I avui torna...
Passa, passa. Ja ets dins del Barça reservat.
El Barça reservat, primer episodi de la segona temporada del podcast d'informació blaugrana. Aquest episodi que tindreu a l'app de Catalunya Ràdio i també a la plataforma 3CAT aquest vespre. Podreu conèixer alguns secrets de Flick, com el veuen al vestidor, dinàmiques que ha canviat i algun detall més interessant al voltant del nou tècnic del Barça. Però el Barça reservat no és l'únic reservat que torna avui. Perquè també torna el Girona reservat. Eduard Solà, bona tarda.
Hola, què tal, Laia? Bona tarda.
El Girona reservat també està renovat una segona temporada com el Barça reservat i comencen els dos alhora, avui, aquest vespre. També el trobareu a l'app de Catalunya Ràdio, a la plataforma 3CAT. I en aquest primer episodi, què trobaran?
Doncs mira, és el primer episodi, com deies, d'aquesta temporada. Teòricament, el Girona reservat el publicarem cada dimecres, com la temporada passada, però aquest any, amb tant de partit, doncs l'hem hagut de passar alguns dies el dijous. Saps que l'hem centrat en la gran quantitat de partits que el Girona haurà de jugar les tres pròximes setmanes. Entre aturada i aturada, el Girona jugarà 7 partits, 5 de Lliga, 2 de Champions, en només 21 dies. El problema és que el Girona no hi està acostumat a tants partits i hem comentat amb la Susi Sala com pot acabar sortir-se. Tot començarà amb la visita del Barça diumenge a Montilivi, 3 dies abans del debut a la Champions, al camp del Paris Saint-Germain. De la visita del Barça i dels partits de la Lliga de Campions n'hem parlat amb en Bernat Soler, que ha estat un dels convidats del primer capítol del Girona reservat, que d'aquí unes hores ja estarà a disposició de tothom. Per preparar el Girona-Barça de diumenge, Mitchell ja té tots els internacionals, per això avui han endarrerit l'entrenament perquè hi poguessin ser els dos colombians, Asprilla i Solís. També han arribat Miovski, Sigankov, Creixi i Francés. En declaracions de TV3, el central David López diu que no han de pensar que l'any passat van guanyar els dos cops al Barça.
Per nosaltres el més saludable és passar pàgina, oblidar del que va passar i començar amb el comptador a zero.
Des que el Girona va tornar a primera divisió, té un balanç favorable en els enfrontaments contra el Barça. Dues victòries, un empat i només una derrota.
I d'altra banda, aquest migdia s'ha sabut que el Girona-Barça de Lliga, ara comentava el Solà, diumenge a Montilivi, l'arbitrarà Alejandro Muñiz Ruiz del Col·legi Gallec i el VAR hi serà Valentín Pizarro Gómez de Castella-La Manxa. I a l'Espanyol els agrada això de fer presentacions. Avui fa pocs minuts s'ha acabat la roda de premsa de presentació dels tres últims fitxatges que van fer els blanquiblaus abans que es tanqués el mercat d'estiu. Tres incorporacions. Sergi Andreu, que encara no s'havien presentat davant dels mitjans perquè un d'ells ha estat aquests dies jugant amb la selecció, i amb la seva selecció, i el club ha preferit esperar-lo i presentar-los tots a cop.
Sí, es tracta de Kumbula. Exacte. Començarem pel que va arribar més tard, fa 15 dies. Nanji Yunubar, neerlandès, tot i que amb nacionalitat turca, 21 anys, arriba cedit de l'Ajax, és extrem. Diu que té moltes ganes de debutar perquè no ha jugat encara cap minut, a diferència dels altres dos, amb el primer equip de l'Espanyol. Ha reconegut que va debutar massa jove amb l'Ajax, en un Ajax amb grans jugadors, i que aleshores no va tenir cabuda en aquell equip i que per això ha hagut de buscar altres opcions. Es considera un jugador revulsiu, diferent, que pot anar molt bé a l'Espanyol en partits trencats i que pot jugar en qualsevol de les posicions d'atac. Fran Garagarza, el director esportiu, ha parlat així de Nanji Yunubar.
Nos da polivalencia de ser ese número 10, ese número 11, más que número 7, mejor perfil izquierdo que perfil derecho, él se siente muy, muy bien en zonas intermedias, tiene ese talento para dar ese pase, pero tenemos que tener mucha paciencia con él. Al final es un chico joven, adaptación, tiene mucha hambre. Pienso que el que va a ser un chico que como revulsivo también nos va a poder ayudar.
Els altres dos fitxatges, dèiem, que també s'han presentat avui, són els de Walid Kerira, marroquí de 26 anys, davanter centre, arriba cedit pel Nàpols. L'altre és Mareš Kumbula, cedit per la Roma. Italo Albanès, és un central de 24 anys. Tots dos han coincidit en assenyalar i remarcar que l'adaptació en aquestes 3 setmanes que ja fa que són al club és molt positiva, que s'han sentit molt a gust des del primer dia i que tots dos esperen sumar la màxima quantitat de minuts i partits per aconseguir el que és l'únic objectiu de la temporada, que és mantenir la categoria.
I tenim dos equips catalans classificats per la segona ronda de la Copa Femenina de Futbol. Ahir van superar eliminatòries l'Espanyol i la M Llei de Marcos García.
A l'enfrontament entre catalans d'aquesta primera fase, Espanyol 1, Europa 0. Les blanquiblaves van superar per la mínima l'Europa. El gol de la jugadora neerlandesa, fitxatge d'aquest estiu, procedent de l'Ajax, Hoekstra, va marcar el 86 de partit amb assistència d'Arola Aparicio.
Partits de Copa de Reina són molt parejos. A l'Europa ha plantejat un partit molt tancat, en què estàvem les línies molt juntes, i és veritat que ens ha costat, però crec que a mesura que el partit ha anat progressant hem sabut veure on estaven els espais, i al final ha entrat l'ocasió d'Issa, però prèviament és veritat que havíem tingut més d'una ocasió que podia haver entrat.
També va passar ronda l'AM Lleida. Va superar l'Atlètic Balears a la tanda de penals. Es va avançar l'equip balear, va dominar, de fet, pràcticament tot el partit, però Evelyn Acosta va marcar el minut 89 per l'AM i va forçar la pròrroga. Finalment, l'equip de Lleida va guanyar els penals i el seu tècnic, Rubén López, no acabava d'estar satisfet.
Bueno, estic content per la classificació, perquè al final és un premi que mereixíem. No estic content a nivell de fatiga i de més, haver arribat a la prova dels penals, perquè estem amb algunes lesionades, amb la plantilla una mica justa, i no ens beneficiava gaire arribar a prova i penals, però crec que en aquest partit ho vam fer tot per no arribar-hi.
El sorteig de la segona ronda podria ser dimarts de la setmana que ve, però la data encara no és oficial. El sorteig d'aquesta primera fase, recordeu, ja van entrar l'Espanyol i el Deportivo com equips ascendits, però encara no ho van fer ni el Barça ni el Llevant Badalona. De fet, els vuitens ja entraran el Barça i el Llevant Badalona.
Fem una pausa i quan tornem...
És diferent, però també la veritat és... Jo crec que serà més divertit, no? Al final...
Sentirem Joel Parra, que avui viurà el debut del Barça a la Lliga Catalana de Bàsquet.
Catalunya migdia.
No hi he vingut a comprar aquí.
Què seria de l'estiu sense el paradís de les senyores?
He tornat a casa.
El paradís de les senyores. A TV3, a partir d'avui, nous capítols.
Viladecans Cartells presenta un recorregut visual per la trajectòria de l'artista Joan Pere Viladecans.
Vinculat sempre als moviments socials i culturals de Catalunya, Viladecans ha fet més de 100 cartells per a pel·lícules i obres de teatre, llibres i festivals de poesia en favor de l'oficialitat del català i dels drets humans.
L'exposició recull la més àmplia selecció de cartells que s'ha fet fins avui.
Fins al 15 de setembre al Museu d'Història de Catalunya.
Contracta energia fàcilment a bons preus amb Bon Preu Esclat Energia i estalvia la teva factura de llum. A més, contracta ara i et bonifiquem 60 euros a la guardiola. Gaudeix d'una àmplia varietat de plans, energia verda i sense permanències. Informa-te'n a bonpreuesclat.cat/energia i festa dels nostres. Bon Preu i Esclat.
Tenim una notícia per aquesta nit.
Vull anunciar-vos el nostre proper fitxatge.
I és que el Polònia torna molt ben acompanyat.
Hola, sóc en Bob Pop. Ara en català.
El Panxo le va dir al Pinxo.
Nova temporada de Polònia i l'estrena de Bob in Translation. Aquesta nit a la plataforma 3Cat i a TV3.
Som 3Cat.
Catalunya Ràdio.
Som
3Cat.
I el que dèiem abans de la pausa, ara parlem de bàsquet, de la Lliga Catalana. Avui debuten el Barça per una banda, l'actual campió de la competició, i per l'altra el Hajopos Lleida, que torna a disputar aquest torneig després d'haver aconseguit l'ascens a l'ACB el juny passat. Ernest Macià.
Doncs sí, avui a Tarragona s'espera força afluència de gent, sobretot perquè és el debut del Barça a partir de les 9 del vespre davant del Morabanc Andorra, que ahir va guanyar el seu partit. Sentíem fa una estona Joel Parra.
Jo crec que al final és positiu, no? I cada cop hi hagi més equips catalans a la Lliga ACB. Doncs ja et dic, crec que bueno, és diferent, però també la veritat és jo crec que serà més divertit, no? Al final tots aquests anys sempre era semifinal i final, i doncs aquest any doncs, crec que serà una mica més complicat guanyar aquesta Lliga Catalana, així que jo et dic, crec que tant com pel jugador com per l'aficionat serà una competició xula.
De dir que el Barça ha guanyat les últimes tres lligues catalanes. I amb molta il·lusió, perquè acaba de pujar la Lliga CB, hi ha el Hajopos Lleida, que s'enfrontarà al màxim en res. Hem de dir que al Lleida encara li falten dues peces interiors. Avui no podrà debutar el nou fitxatge d'Eric Cook. S'ha fet públic avui mateix un pivot nord-americà que el Lleida doncs, necessitaria per enfrontar-se avui al Baxi Manresa. Escoltem la banda de Lleida.
Sense desprestigiar el torneig, no? Que sabem que és un torneig amb molt de valor i molt històric, però... sent conscients que aquests partits són de preparació.
Aquests dos partits seran avui. Ahir la Lliga Catalana ja va començar amb les victòries del Morabanc Andorra i del Baxi Manresa.
Doncs sí, i ara que sentíem a Gerard Encuentra, el Baxi Manresa, si guanya el Lleida de Gerard Encuentra i companyia, serà la final, tot plegat perquè ahir el Manresa va guanyar la penya. I això fa que amb aquest format de competició l'haver-hi tres equips per grup, si guanyes un partit estàs a tocar de la final només que en guanyis un. Depens de tu mateix. Ho pot aconseguir el Baxi si guanya a partit de 6:45. I l'Andorra pot fer exactament el mateix. El Morabanc Andorra ho té una mica més complicat pel nivell d'un equip Eurolliga com és el Barça, però si el Morabanc Andorra guanya, ja tindrem final. Per tant, els partits de demà ja no valdran per res, perquè tindrem la final en cas que guanyin Baxi Manresa i Andorra de cara a diumenge. Si no, evidentment, tot està obert i demà la competició segueix a Tarragona.
El Barça d'handbol es va estrenar ja a la Champions amb una victòria a la pista del Kolstad de Noruega. L'equip que entrena Carlos Ortega va tenir el partit controlat en tot moment, tot i que el segon temps, Udal Serra, va patir més del que estava previst.
El Barça ja té el primer triomf de la lligueta de la Champions a la butxaca després de superar el Kolstad a domicili 30-35 en un partit amb dues cares o dues parts ben diferents. El primer temps, els de Carlos Ortega van ser molt superiors al rival i van arribar al descans amb un màxim avantatge de 7 gols, però la segona part es va girar la truita i tot i que el Barça va sempre anar per davant el marcador, els noruecs es van arribar a col·locar a només 2 gols. Tot i un cert patiment a la segona part, el tècnic Antonio Carlos Ortega es mostrava satisfet per debutar en victòria.
Bueno, partido en Champions fuera de casa, en un gran ambiente, una gran atmósfera, con 8.000 personas, creo que hemos estado bien. Creo que hemos estado bien, sobre todo el primer tiempo. El segundo tiempo, quizás por el marcador, no hemos salido como debiéramos, pero hay que estar muy satisfecho porque ganar en Champions dominando el partido como yo creo que se ha dominado la mayor parte del mismo, hay que estar contento.
A la recta final del partit, Carlos Ortega va fer debutar a la Champions el seu fill Manuel, que juga d'extrem esquerre i que es va estrenar fins i tot marcant un dels gols. En el mateix grup del Barça, ahir l'Olborg va superar el Nantes 38-31. Avui, mentrestant, s'han de jugar els altres dos partits d'aquest grup B de la Champions, Pik Szeged, Magdeburg i Kielce Zagreb.
I aquest cap de setmana Barcelona acull l'Extrem Barcelona, un esdeveniment d'esports urbans i que avui han presentat al Parc del Fòrum. Sergi Martínez.
El primer esdeveniment d'esports urbans del món que tindrà lloc després dels Jocs Olímpics de París i que arriba a la 16a edició i mirarà de batre els rècords d'assistència que van aconseguir l'any passat des del 13 fins al 15 de setembre. Un esdeveniment especial i diferent, un festival que engloba moltes disciplines i competicions com la de BMX, la de skate, la de breaking dance i una nova per aquest any, la de trampolí freestyle. Durant el cap de setmana es podran veure els millors atletes dels diferents esports, com la medalla de plata a París amb BMX Kieran Riley o el campió del món del trampolí freestyle Robin Steiner, que defensarà el títol a Barcelona. A part de les competicions principals, hi haurà molts altres esports relacionats amb la cultura urbana. Víctor Casanovas, director de l'Extrem Barcelona, en roda de premsa ha exposat quin és un dels reptes per aquest cap de setmana.
Un dels nostres reptes que des del primer dia és que tots aquells esports tinguin una pràctica oberta pel públic, i això és el que volem, perquè així cada vegada trobem més esportistes locals.
Més de 450 esportistes de més de 31 nacionalitats passaran pel Parc del Fòrum i, per tant, per Barcelona per participar en les diferents competicions i esports i per promulgar la cultura urbana.
I de seguida parlem de golf, però abans, Ramon Salmurri, tornar a parlar amb tu, perquè estàvem pendents de saber la xifra, el límit salarial que tindrà el Barça a partir d'ara, el mes de setembre, que ho ha de publicar i anunciar la Lliga a partir d'aquí pocs minuts. Una roda de premsa començarà a les 3, però com a mínim tenim ja algunes xifres.
Més del doble del límit salarial, 426 milions d'euros. Fins ara el Barça estava en 204 i ara puja fins als 426, cosa que el situa com el segon equip de la Lliga amb més capacitat en aquest sentit. El Real Madrid és el primer amb 754, l'Atlètic de Madrid és tercer amb 310, el Barça en mig amb 426. Pel que fa als altres dos equips catalans, el Girona, situat en els 94 milions d'euros, l'Espanyol, 8 milions d'euros.
Doncs bones notícies pel Barça, tot i que encara li queda molta feina per fer per reduir el cost de la plantilla. Sempre és bones notícies que el teu límit salarial pugi, en aquest cas dobli l'últim límit salarial que tenia. Ara encara tindria temps fins i tot per anar variant aquesta xifra fins quan s'aplica, que és el pròxim mercat de fitxatges al mes de gener. I el circuit Leaf de golf acaba demà a Chicago, on s'haurà de decidir el campió individual d'aquesta edició. Un dels que pot acabar al primer lloc del rànquing és John Rahm. El basc, però, és un dels jugadors afectats pel conflicte entre el circuit europeu, l'americà i el patrocinat per l'Aràbia Saudita, i veu perillar la seva presència a la Ryder Cup. Carles Vila.
Ahir va haver-hi una nova reunió entre totes les parts amb bones valoracions a nivell personal, però sense res decidit encara a nivell oficial. John Rahm voldria participar aquest mes de setembre a l'Obert d'Espanya a Madrid i més tard a Sotogrande a l'Obert d'Andalusia. Són tornejos del DP World Tour que té ara mateix vetat els jugadors de Leaf, a més de demanar-li, en el cas de Rahm, que pagui una multa per haver jugat aquest circuit.
Still talking to the DP World
Encara estic parlant amb el DP World
Tour, ens hi vam inscriure fa molt de temps. Si em deixaran jugar, t'haig de dir que sóc poc amic de pagar multes. Seguim buscant alguna manera de solucionar-ho. Ja he dit que no jugo l'Obert d'Espanya per buscar la glòria, sinó perquè és el meu deure amb el golf espanyol. També vull ser a Soto Grande. Si no em deixen jugar, no només em perjudicarien a mi, sinó també als aficionats espanyols. Per això estem intentant buscar una solució i mirar d'evitar que passi.
A John Rahm li caldria jugar 4 tornejos del DP per poder optar a jugar a la Ryder Cup. El torneig olímpic de París hi compta, però li falten 3 més. Tot pendent, novament, per tant, que els 3 circuits arribin a un acord per tancar el conflicte obert al golf mundial.
I una altra de les notícies del dia, Udal, ja hi ha sentència judicial pel cas de l'excapità del Celta, Hugo Mayo, acusat d'un delicte d'abús sexual.
Mayo, que actualment juga a la Lliga de Grècia, ha estat declarat culpable d'un delicte d'abús sexual després de realitzar tocaments a una dona que duia la vestimenta de la mascota de l'Espanyol, just abans del partit de Lliga que el Celta havia de jugar davant l'equip blanc i blau, a l'abril del 2019. La sentència condemna Hugo Mayo a una multa de 6.000 euros i a indemnitzar la víctima amb 1.000 euros més. El jugador pot ara presentar un recurs a aquesta resolució.
En el món de futbol, d'un caire ben diferent, Mikel Arteta renova amb l'Arsenal fins al 2027.
El tècnic basc, de fet, ha ampliat el seu contracte 2 temporades més, ja que inicialment aquest acabava el juny del 2025. Arteta va arribar al club londinenc com a entrenador el juny del 2019, amb substitució d'Unai Emery i procedent del City, on havia estat fins llavors ajudant de Pep Guardiola.
Fins aquí la informació esportiva. Aquest vespre, a partir de les 7, més esports amb el Tot Costa. Ara seguim al Catalunya Migdia amb l'Òscar Fernández.